Benvinguts al Rius de Vi, el programa de l'actualitat del món del vi de Ràdio Falset amb la col·laboració i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Al flash informatiu d'avui ens farem ressò de l'enquesta del portal Cupatges respecte a l'opinió dels cellers a les fires i mostres que celebren a nivell nacional i internacional. Les tres preguntes d'avui seran per Marian Muro, directora general de la Direcció General de Turisme de la Generalitat, perquè ens doni més detalls del pla de foment de l'enoturisme català. El tast d'avui és molt especial perquè coneixerem el primer vi d'un celler novell. Amb Mercè Ramos coneixerem el blanc La Placeta dels Guiamets. Continuarem amb el reconeixement als primers closos de la denominació d'origen qualificada a Priorat, amb René Barbier. I amb el Consell de Rius i Rius enfilarem el final del programa que tancarà, com sempre, Toni Rensans, avui dedicant la seva història de taverna al porró. Comencem! Una setantena de cellers són la mostra d'una enquesta que el portal Cupatges ha centrat en les fires i mostres destinades al públic en general i als professionals, i a nivell geogràfic, tant les locals com les internacionals. Els resultats posen de manifest que gairebé un 47% dels cellers enquestats considera que hi ha un número de fires pertinent destinades al públic professional, mentre que només un 16% considera que n'hi ha massa. En canvi, respecte a les fires destinades al gran públic, fins a un 48% dels enquestats considera que n'hi ha un excés, un 9% considera que n'hi ha poques i gairebé un 42% dels cellers enquestats considera que el nombre de fires existents és l'adequat. Pel que fa a la participació dels cellers, l'enquesta de Cupatges mostra com un 74% dels enquestats afirmen que participen en fires destinades al públic professional que celebren a Catalunya i destaquen l'alimentària i la fira Vinum Naturae. La participació en fires internacionals també és majoritària entre els enquestats i la més esmentada és ProWine. En un altre ordre de coses ens fem ressò de la queixa d'Unió de Pagesos respecte a la davallada de preus del vi, de taula i del raïm. El sindicat agrari entén que la caiguda és provocada per la posició de domini de la gran indústria, ja que, afirmen, en el mercat no es donen les circumstàncies objectives perquè s'hagi reduït un 38% el vi negre de taula i un 58% el preu del vi blanc respecte a l'any 2013. Les tres preguntes d'avui són per Marian Muro, directora general de la Direcció General de Turisme de Catalunya. Senyora Muro, quin és l'objectiu del Pla de Foment de Turisme de Catalunya?
Bé, d'alguna manera nosaltres el que hem fet és un pla global, no?, per promoure l'enoturisme de Catalunya, i amb aquesta idea s'han coordinat un seguit d'accions. Hem fet primer una senyalització de l'enoturisme, s'ha aprovat un pla d'accions per al 2015, un pla ja d'accions de promoció als diferents mercats, i també s'han organitzat els primers Premis d'Enoturisme de Catalunya, que d'alguna manera volen o neixen amb la vocació de reconèixer les millors iniciatives enoturístiques que s'han posat en marxa al país, i d'alguna manera pretenen ser un estímul, no?, per a les empreses perquè vegin per la qualitat, la sostenibilitat, l'especialització del producte i d'alguna manera aquest reconeixement per a tasca feta. Nosaltres hem tingut o tenim uns recursos molt importants al voltant del món del vi, i ara el que nosaltres estem treballant és amb l'enoturisme, que ja no és només el recurs, sinó el producte al voltant del que és el propi vi. I per tant, una de les maneres és totes aquestes empreses, territoris, institucions que ja han treballat i estan treballant per posar en valor l'enoturisme, és fer un reconeixement explícit realment d'aquesta tasca. I aquesta és, d'alguna manera, la finalitat d'aquests Premis d'Enoturisme, igual que també es farà aquest any 2015 la primera nit de l'enoturisme, a la primavera del 2015, amb la vocació, amb aquesta mateixa vocació, no?, de posar de manifest, de posar en valor un producte que és clau per les nostres destinacions, que afecta, pràcticament a tota Catalunya a través de les diferents DOs, i que desestacionalitza totalment la temporada. Doncs és un producte que va més enllà d'una temporada concreta i que es pot gaudir tot l'any.
Quin és el target o públic objectiu a qui es dirigeix el pla?
Bueno, perquè al final nosaltres, una vegada tu tens un producte turístic, el que tens que fer és la planificació de la promoció. Aquesta planificació de la promoció és el mercat de proximitat, és a dir, els propis catalans i de la resta d'Espanya, explicar, informar, promoure el que nosaltres tenim d'oferta turística al voltant del vi, i després sempre treballes, en aquest cas concret, hem analitzat la potencialitat d'una sèrie de mercats de proximitat europeus, els quals comencem a anar a promocionar tot el tema del vi. En principi, quan tu tens un producte i tens que iniciar la seva promoció, en primer lloc mires clarament els targets, no? Primer, on vas, què és el que vols vendre, aquest públic és un públic que realment demanda aquest tipus de producte, ho vol, no ho vol, i d'aquesta manera es comença a planificar i a delimitar aquells mercats on una adreça aquella promoció.
I pel que sabem, la base del pla és la col·laboració público-privada. Per quin motiu?
Bueno, jo crec que ja des de fa temps estem treballant des de la Direcció General de Turisme amb una clara vinculació amb el sector privat. Nosaltres, l'administració, tenim que treballar i executar, però en coordinació amb aquell que d'alguna manera és el que després treballa el destí, acull els turistes, va a promocionar també les fires, i per tant la coordinació és imprescindible per després tenir un retorn. La taula de no turisme, efectivament, és il·lustrativa d'aquesta coordinació amb el sector privat. En un any i escaig, realment, els progressos han estat importantíssims. No només la constitució de la taula, que això és important, però al final la taula té que tenir resultats, més enllà de reunir-se. I, efectivament, ja la primera passa de tenir tota Catalunya senyalitzada, que quan tu vagis per Catalunya sàpigues quan entres a una DO, l'haver implicat a tot el sector privat, però també al públic territorial, amb tota la planificació de les accions, i que tots estan participant amb aquesta planificació d'accions, amb el tema dels premis, amb el tema de la primera nit. Això d'alguna manera és tota una tasca que s'està fent en col·laboració amb el sector privat per posar en valor un producte que nosaltres creiem que té un gran recorregut a Catalunya.
El primer tas de l'any ens porta cap als Guiamets. Habitualment, als Rius de Vi, en el tas, hem parlat amb cellers amb una petita trajectòria, però en aquest cas, si haguéssim de fer una comparació, anem amb un celler que acaba de néixer gairebé i comença a fer, portant una mica també més lluny, els primers passos gatejant, i és el que li passa al celler a la Placeta. I per comentar-nos una mica aquesta petita història a nivell de temps, tenim a la Mercè Ramos. Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Què et porta a tirar endavant un celler en una comarca amb la de Montsant, amb una trajectòria, però inicia aquesta aventura que al llarg dels diferents programes que portem, doncs ja hem vist que és això, precisament tota una aventura, entenem que és el 2014.
Tota una aventura que nosaltres, bueno, encara tenim molt de recorregut per fer, no?, per poder-la explicar. Però sí, realment el que, amb el que ens podem basar és explicar què és, no?, el que ens porta a tirar tot això endavant. Bé, al celler La Placeta hi treballem el meu company, el Quim, i jo mateixa. I s'entén el projecte a través del que són els nostres valors personals, no?, que són els que ens han portat a tirar tot això endavant. Nosaltres diem que la Placeta és un projecte de vida. Un projecte de vida que ens permet treballar i continuar, bueno, treballar sobretot amb aquests valors que et comentava, no?, de caràcter personal. I aquests valors, pues, estan basats en tindre la sort o aquest orgull, no?, aquest orgull de l'herència, de poder treballar amb la feina que la generació que ens precedeix a nosaltres ha dedicat la seva vida i el seu esforç. I poder continuar treballant això, poder continuar pintant aquests paisatges de vinya i olivera, que és en el que nosaltres ens centrem, no?, en l'activitat agrícola, és un orgull, és un honor, no?
Un orgull que,
que costa, perquè sabem que no és una activitat... L'activitat agrícola en si ja és difícil, i la vitivinícola, en aquest cas, en un mercat força ple,
sí, exacte,
sense sortir de la nostra comarca, tiràs a enfrontar, reitero, una aventura que, a part dels valors, com quin plantejament vau fer a l'hora d'instaurar-vos en un mercat tan consolidat, repeteixo, com és, sense sortir de la nostra comarca, com és a la Déu Montsant, per dir la Déu en què esteu ubicats?
Primerament, segurament ens vam deixar portar molt per la passió, i també et diré que no tenim la vista anclada amb tota la resta de cellers que hi ha. No mirem el que es podria dir, no?, la competència. No ens hi basem en això, sinó que fem realment allò que volem fer. Llavors, com vam encarar empresarialment aquest projecte? Doncs és una qüestió d'escala, en el nostre cas. Vam decidir que adaptaríem l'escala del celler a aquella que ens permetia treballar i fer el producte de qualitat que oferim, d'una manera, o sigui, l'escala ens ha de permetre controlar tota aquesta producció i controlar tota aquesta qualitat. Som un celler que no arriba a les 6.000 ampolles de producció anual, per lo menos aquest any. Un llindar, 10.000 com a molt, és l'escala en la que treballem. Llavors, amb això també se pot entendre, no? Som un celler de proximitat, o sigui, fem nosaltres mateixos directament la venda a consumidor final i a restauració, sobretot. Però, o sigui, aquest és empresarialment el plantejament que tenim, no? Perquè la nostra feina és fer el ben fet a la feina. És en el que ens hem de centrar. Sí que transmets uns valors com a celler, però on t'has de centrar és en fer ben feta la feina, no? Que el teu producte, pues, sigui característic d'aquest ADO. Però ja et dic que el que ens estira és molt aquesta passió, i hem adaptat l'escala, les dimensions del celler, a que això pugui ser així. Per nosaltres això és l'important. Per això et deia, no?, que el celler és un projecte de vida. És una cosa amb la que ens hi sentim molt a gust, i pot continuar sent una cosa amb la que ens ho passem bé, tot i les dificultats. Ho hem adaptat a l'escala. Mm-hmm.
Doncs la pregunta que fem habitualment és: quin vins has portat i per què?
en aquest cas és fàcil. T'he portat un vi blanc, que és l'únic vi que tenim ara mateix, i és el primer vi que hem fet, del qual en tenim 621 ampolles.
Mm-hmm. Doncs, si et sembla, una vegada hem conegut els orígens de la placeta, abans de passar al tast, una qüestió molt, molt breu. El primer vi surt el 2014. Quan es comença a gestar el celler, la placeta? Quin és el timing abans de que surti el primer vi?
Doncs és un any abans. És un any abans. I aquí hi ha tot un procés també de... primer personal, no? De dir, bueno, pues una decisió, una formació, una informació, t'has d'anar també a... Bueno, realment, jo si miréssim ara un any enrere, teníem tanta desinformació, hem fet tantíssimes coses, que realment, ho dic sempre, no?, hagués agraït tindre un lloc on anar i poder marxar amb un llistat de dir, he de fer tot això. O sigui, una miqueta ha sigut difícil, però bueno, al final, bé, ho hem tirat endavant i bé. Però ja et dic, o sigui, és un any treballant, comences amb els permisos, les obres, i el que dèiem, no?, la vinya, bueno, nosaltres amb el tema de la vinya ja és una activitat que la portem desenvolupant des de fa molt temps, però ens faltava aquest últim pas, no?, per tancar el cercle, que era la construcció del celler. Però bueno, és un procés que va molt de la mà dels cicles naturals, això és evident. I per molt que tu, pues, diguis, jo ja he acabat el celler, el tinc ara, pues, bueno, has de ver-me al setembre, i llavors has d'esperar els mesos per vinificar, i si tens vins que són criança, pues, hi haurà vins que hasta l'any vinent no sortiran, no? Però és això, un any de gestació, sí.
Doncs anem a veure aquest placeta blanc.
Mm-hmm.
Et demano, sisplau, que, com a la resta de persones que hem convidat al tast, ens guiïs una mica amb les tres fases. No? Comencem amb la visual. Què ens pots dir?
Bé, començo, faig una petita introducció. Aquest és un vi blanc jove que hem elaborat. La varietat que predomina és la garnatxa blanca. O sigui, és una varietat molt típica de la zona. Ve d'una finca que es diu Horta Nova, dels Guiamets, i són unes vinyes de, bueno, que tenen més de 60 anys, i nosaltres treballem, tot, de fet tota la vinya la treballem de manera ecològica, tot i que aquestes estan en conversió. Sí, són aquells primer tu entres, estàs 3 anys treballant i el CCPAE et dona el certificat al cap de 3 anys si tot és correcte. Si comencem amb la fase visual, fiquem sobre la, inclinem la copa sobre el fons blanc, podem dir que, bueno, que és un vi blanc, brillant i viu visualment.
Gairebé transparent.
Ara t'anava a dir que presenta una transparència excel·lent, no? És una transparència molt bona. I pel que fa al color, si l'haguéssim de catalogar, no? És un color groc palla, sí? I si li mires el rivet, que és el voltant, aquest que tens a dreta i a esquerra, té unes tonalitats verdoses. Si passem, doncs, al que és la fase olfactiva, sí? Remenem una mica la copa i olorem. És un vi d'un caràcter marcadament afruitat. Sí, el que ens ve al nas són sobretot fruites. I aquestes fruites que sentim són les pròpies de la varietat de la garnatxa blanca, que són fruites blanques i fruites grogues. Si deixes una miqueta la copa en repòs, potser l'hauríem de deixar una miqueta més d'estona, ens comencem a trobar els registres de quines són aquestes fruites. Ens surten cítrics, llimona, pomelo... I al final ens conduís cap a una pinya, cap a fruites tropicals, aquestes fruites grogues.
És el que se li demana a un jove.
És el que se li demana a un vi jove, exacte. Que sigui així expressiu, afruitat, fresc. I passem, doncs, si vols, ja a la fase gustativa. Provem? Sí. No, direm que en boca té una bona entrada, té un bon atac, que es diu, no? Té una bona entrada. I és un vi ampli, que té volum, o sigui, t'ompli la boca, sí? Lo notes, no? Té volum. L'acidesa del vi està molt ben integrada. Sí, estàs d'acord? L'acidesa és integrada, no és tallant, ni molt menys. I, bueno, direm que el que és el final de boca té un final de, com a vegetal, sí? Que li dona aquesta frescor que et deia.
La resposta, el que et diu al nas, t'ho confirma la boca.
Per tant, és un vi coherent en totes les fases, sí? Una vegada l'has provat, jo et diria, a mi la sensació que em dona és que és un vi molt golós, val? Perquè... totes aquestes sensacions que et deixa en boca, al final té una presència gustativa bastant llarga, o sigui, que et queda i et ve de gust, no? Dic que és golós perquè et ve de gust tornar-ho a repetir. Pel que fa a la retronasal, que són aquelles aromes que s'activen, no? Una vegada hem engullit, se'ns activa la retronasal, que són aquelles aromes que tornen a despertar cap al nas, és molt intensa perquè et tornen totes aquestes olors que havíem comentat abans. Què et sembla? T'agrada a tu?
És jove.
És un vi jove.
És jove com el Exacte. Celler.
Sí. Clar, el blanc vam treballar... Ah, bé, tenim l'enòleg, que és el que ens guia i, bueno, i dirigeix la feina de bodega, que es diu Pedro Cabanillas, que no l'havia comentat. Vam estar parlant que si el portaríem a barrica, si no... Però el seu primer any vam decidir a veure què era el que donava aquest vi com a jove i en anys posteriors pues ja acabarem de veure, doncs, si l'acabem passant o no per bota. Però aquest primer any volíem saber què ens donava, el que ens sortia de la finca, com a varietat, no? amb l'estil jove que l'hem presentat.
La placeta tindrà vins negres, suposo.
Exacte. Segurament, jo ara t'anticipo, però ara mateix avui a les 12 tinc una reunió amb el Pedro i el Quim i hem de decidir què fem amb el negre que tenim, tot i que ja estem treballant amb dues línies, que és un negre jove I segurament hi hagi algo de... Bueno, no dic res més perquè potser ho descarto. I un negre de criança. O sigui que seran aquests tres productes amb els que començarem el primer cicle de la placeta.
Perquè els negres estan mitats d'aquest any, no...
Clar, el jove segurament febrer-març el podrem treure ja. Li donarem el temps que necessiti perquè estigui perfecte, evidentment. Però el de criança, estàvem, com que treballem amb barriques de primer any, volíem començar aquest primer any amb fer mitges criances, o sigui, de 6 mesos. I llavors ja ens n'anem cap al juliol, cap a l'estiu. I la segona, no, mitja criança, ja seria el desembre o gener. Sí, sí.
Doncs, Mercè, t'agraïm molt que hagis acceptat la nostra invitació per explicar-nos això, els primers passos que segueix un celler, perquè és una circumstància que no ens havíem trobat en les 3 temporades que portem aquí el Rus de Vi, i també em sembla interessant conèixer un primer vi d'un celler, doncs, que, com us dèiem al començament, està fent els primers passos, no sé si dir passos o gateig, perquè és molt, molt, molt jove, i, com no, desitjat tota la sort del món en aquesta aventura que suposa el celler de Placeta. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Jordi. Gràcies, de veritat.
Als Rius de Vi d'avui continuem, tot i que haguem saltat d'any, amb la commemoració dels 25 anys dels Closos de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat, i avui tenim amb nosaltres el creador del Clos Mogador, Neva Barrier. Bon dia.
Bon dia.
Com els seus anteriors companys, li he de preguntar, la primera qüestió que li plantegem és: com recorda el Priorat fa 25 anys?
Per mi és difícil de dir 25 o més anys, perquè clar, soc de Tarragona, no? I encara que sí, és veritat que m'he vinculat molt més al Priorat des de fa 25 anys o des de fa més aviat 35, no? que vaig començar la meva aventura aquí. Fa 25 anys, clar, vull dir, és el referent per mi del primer vi que vam sortir, però no realment del començament de mi de la meva aventura al Priorat, no? Llavors és molt difícil per mi saber quins són els moments dels 10 anys que falten, siguéssim, per arribar als 35, que realment he començat, als 25 del Priorat. Però en tot cas, que faci 25 o que faci 35, no? El Priorat per mi ha sigut, ha sigut com a... com la meva segona dona, no? És a dir, és tota la meva vida, eh? I en tot cas és una aventura molt entranyable, no? Com era el Priorat en aquell temps?
Una terra bastant més dura que ara.
Sí, bueno, jo penso que la terra continua sent igual de dura. El que passa que som més i entre tots fem més coses, no? Però suposo que també fa 100 anys eren més i també es podia fer coses diferents. Va ser un moment difícil, aquests moments de forat, encara que me'n recordo que fa 35 anys, quan vaig vindre, havien més terres conreades que els 25. És a dir, que nosaltres vam agafar al final, siguéssim, potser, del forat, no? Siguéssim, després de... hem anat agafant el forat, i me'n recordo que durant aquests 10 anys que falten, siguéssim, per arribar als 35 que he començat, pues anava veient com les terres s'abandonaven. I anava veient també que com era difícil de posar en marxa, de fer creure, de fer... no, de fer creure, penso que tothom ho creia, no? Simplement de realment veure quina és la sortida, no? Però que quan dic que tothom ho creia, és que tothom sabia que havia bon vi, que era un gran espai, i que la FAU ja va dir que amb el Basia Barril i el seu Barril i la Madalena, pues ja va anunciar el d'Essos, el Siurana, ja havia dit que faltava la comercialització, és a dir, que els ingredients ja hi eren, no? És a dir, no eren pas unes persones que han descobert res, no? Però, evidentment, hi havia projectes ja que tiraven endavant, com Escaladell, com la Peira, jo les he conegut des del començament, i molt engrescadors. Vull dir que recordar aquests priorats, pues, és recordar un moment difícil dintre de la història, però en tot cas mai un priorat enrere, ni un priorat passat de rosca, ni molta gent diu, o un priorat primitiu gens, no? És a dir, penso que era un priorat d'aquesta gent amb sabidoria que passaven un moment difícil, que no veien,
molt difícil.
És que no veien el final del túnel, no? Però que sí que havia una gent que havia tenint una esperança, no? I que nosaltres podíem portar un gra d'arena amb aquest tema, no? Però no, els meus records del començament són tots molt macos, en el sentit que he conegut gent des del principi molt luchadora, ja. Jo penso que el Priorat invita a ser un luchador nat, no? Vull dir, gent com la Peira, gent com, ja dic, la Madalena, gent com els de... bueno, vaig conèixer tot el grup de gratallops de la cooperativa, que tiraven endavant com podien amb l'Unió, amb plans de renovació ja, amb ganes de fer coses. Bueno, és a dir, ja bullia l'olla, no? És a dir, d'una certa manera.
Però van arribar vostès i aquesta olla que no es veia,
sí,
va fer un canvi substancial. Estem parlant de que l'època que li estic parlant jo, per les dades, n'hi ha que no ho han viscut i que ho han vist en els llibres, simplement l'expressió, l'economista falsetat Joaquim Margalef té una monografia de llavors que és Priorat, història d'una crisi productiva. A partir d'aquí, amb els closos, en aquests 25 anys, comença un canvi, se li vol dir boom, hi ha gent que li diu boom, però és un canvi important. Gràcies a aquest grup, i dic grup perquè arran de les diferents entrevistes que he tingut amb els creadors dels closos, no m'atreveria a dir equip, però sí un grup amb una idea molt clara i en què vostè l'han situat com a pal de paller.
Sí, però vull dir que és com per consolidar la salsa, no? Té que haver els ingredients del començament, i eren, no? Nosaltres hem sigut quan la salsa s'ha fet compacta, no? Però ho dic perquè és impossible deslligar el que hi havia quan me dius què és el que hi havia, no? Jo et dic el que hi havia era ingredients ja per a l'èxit, i després el que faltava per mi era evidentment optimisme per tirar endavant, no? I això és el que més hem portat nosaltres, no? I això era molt important. Per què? Perquè si el Priorat no ho era optimista és perquè tenia totes les seves raons de no ser-ho. És a dir, hi ha hagut milions d'arguments per no ser-ho, no? I seria molt llarg explicar-los, però de totes maneres els hi dono la raó en totes. És a dir, que el Priorat ha escollit en un moment donat també entre la vida difícil que tenim aquí, si no hi ha il·lusió, i si després a fora pues hi ha una vida que s'obre i tens més portes obertes, i des de l'indústria, les carreres, etc, etc, pues evidentment és difícil de competir amb una vida difícil com estava aquí, faltant l'il·lusió principal. I aquesta il·lusió principal ve trencada per molts motius que serien molt fàcil d'entendre, des d'una època difícil amb la guerra, des d'una època difícil de pobresa, etc, etc, que després s'ha viscut després també, després dels 25 anys, anys més difícils, anys menys difícils, però clar, tan difícils com aquests eren molt difícils, no?
Però és que en aquests 25 anys han aconseguit situar el Priorat a nivell mundial. S'ha passat de que no es conegués i estigués fins i tot menys valorat a que estigui, no li diré cada setmana ni molt menys, però que sigui, ho puguem considerar habitual, que el Priorat amb els seus vins doncs aparegui a referències per agafar noms de diari, el Financial Times o d'altres d'abast global. És aquest el gran canvi i a mi el que em sorprèn és una mica no venir res i venir aquesta manca d'il·lusió que vostè diu que és el que
sí,
vam portar.
Sí, però clar, tenim que entendre que un dels, és a dir, quan hi ha els ingredients, després falta, si haguéssim, el dinamisme. Aquest dinamisme faltava per tot el que t'estava dient, per moltes coses, no? Però encara que estava començant, hi ha aquest dinamisme. Però si nosaltres hem tingut un mèrit gran, és perquè nosaltres ho veiem des de fora, no? I moltes vegades veure les coses des de fora són més fàcils de veure que quan estàs dintre, no? És una de les coses que nosaltres, amb una persona mateix, té que tindre l'exercici de veure's des de fora per veure el que falla o el que estàs tenint. I això ja passa dintre la mateixa personalitat, no? Uh-huh. I quan tens aquest món tan siguéssim tan especial com és el Pirat, que és una joia, no? Però que per anar a Tarragona necessitaves quasi 2 hores i mitja, que per anar a Barcelona quasi eren 3-4 hores, no? Les coses se fan més difícil, no?
Molt
però,
més difícils.
De totes maneres, clar, nosaltres el que teníem és una visió, com dic, de fora, i vèiem el Priorat com un punt important, estratègic, dintre del món del vi. I ho tenim claríssim, no? De la mateixa manera que ho veia el Siurana, però nosaltres, evidentment, com érem joves, teníem ganes de demostrar-ho, teníem ganes de fer-ho. I una cosa que sí teníem molt clar és que no es pot fer sol, justament. L'important era fer-ho en grup, fer-ho amb diferent gent. Jo sempre il·lustro les coses en dos moments molt importants. Un moment és una reunió que vaig fer com de poc moment d'arribar aquí amb la cooperativa de Gratallops i amb la gent de Gratallops, que van ser genials. Em van fer reflexionar moltíssim. I me'n recordo que vaig anar a explicar més o menys el que va fer Josep Lluís després al Cims de Porrera, però ja era el moment. No? Uh-huh. Jo quan ho vaig anar a parlar estava solet i una miqueta 68, una miqueta hippie, etcètera, etcètera, i el que feia que, clar, és més complicat, i encara que venia d'una família molt coneguda, era una família anat a menys, igual que el Priorat, no? Són famílies riques anat a menys, gent que tenia, però que el que sí a mi em sobrava era il·lusió, no? Soc molt optimista, encara amb els meus 65 anys soc molt optimista, no? I com que sóc molt optimista i que a més m'agradava viatjar, jo sempre sabia que el que era difícil, el que era un raconet, el que era un petit tresor amagat, encara era molt més positiu que si fos divulgat, perquè el podíem divulgar de manera raonable i de manera amb sabidoria, no? Uh-huh. I es tenia que anar a poc i amb tranquil·litat, no? De fet, ha anat molt ràpid, però la idea era d'anar a poc amb tranquil·litat. I parlo d'aquesta reunió de Gratallops perquè me'n recordo que el primer que vaig fer quan vaig tindre la terra que tinc, que ara es diu Mogador, és anar a veure la cooperativa i dir, per què no ho fem? I dir, bueno, doncs reunirem. I vaig estar parlant quasi 1 hora i mitja i tothom, tota l'equip escoltant-me, i abans d'acabar vaig ser el que em vaig contestar jo mateix, no? Vaig dir, aquest noi parlant de mi, està dient, és collonut, però que ha demostrat, no ha demostrat res, no? I penso que el primer que tenia que fer és demostrar i després tornem a començar aquesta discussió. I tots de la cooperativa em van il·lusionar, em van donar molt de respecte i em van dir que és evident que per ells en aquells moments l'única certitud que tenien és la unió i que fer un pas en fora podia ser criminal per ells, i ho vaig entendre molt bé, no? Llavors és quan vaig entendre també que tenia que fer un altre grup, no? Perquè jo sol tampoc podria fer res. Què faria jo aquí sol, a dintre del Priorat, en una terra que no sabia ni cultivar, no? Pues tenia molt clar que tenia que ser a través d'un grup de gent il·lusionada com jo, de gent d'aquí, de gent de fora, una miqueta per fer formar un equip internacional de tal manera que tothom entengués la mateixa cosa, que el Priorat és genial, no? No ha sigut tan difícil, perquè en el fons, quan venia gent aquí, ho veia que el Priorat era genial. Jo me'n recordo, un dels primers que va vindre va ser un pagès francès, viticultor, que el vaig fer anar per totes les regions d'Espanya, i quan va arribar aquí, que li vaig dir, aquí és el meu raconet, però bueno, aquest... I quan va veure el meu raconet va dir, esclar, entenc que aquest és el gran racó, no és el petit racó. I tota la gent que he anat portant des del començament s'enamorava quasi un darrere l'altre del puesto. El que passa que després, quan comences a veure les coses, tenies que tindre molt valor per dir, tirem endavant alguna cosa, no? Però també hi havia una gran, molta empenta de la gent d'aquí. Jo me'n recordo de gent com la Cinta de Gataús, que era una poetessa, que em deia, René, tu tira endavant. I solament amb aquests ulls blaus que em parlava ja estava content de fer alguna cosa, de tirar endavant. Gent com, és a dir, moltíssima gent que ara seria molt difícil d'enamorar, de parlar de tots, però que han fet que realment tirés endavant. I una de les peces crucials per mi va ser el Solistia Álvarez, que des del començament em diu, René, tu que t'agrada tant el Priorat, què podríem fer amb el Priorat? I jo li vaig dir, me'n recordo sempre aquesta frase, després portem més de 18 anys treballant junts a la Déu, però li recordaré sempre la frase que li vaig dir, escolta, de moment fem el Priorat, després ja en parlarem d'ell. Ja? Ell me'n recordo que el volia promocionar i dic, si no hi ha res a promocionar, primer el primer que tenim que fer és fer alguna cosa i després promocionar-lo. No? Però vull dir que ha sigut una mescla, realment hem tingut una bona vinguda, hem tingut gent que ens ha tirat els tejos en el sentit de tirar endavant. Tota una mescla de coses impressionants. I després, clar, tenia que néixer el primer grup, aquest primer grup que ha donat pas amb el segon grup, el tercer grup i el quart grup, però en el fons la idea i el pacte del començament entre nosaltres era cada un amb la seva diferència donar parlar del Priorat, ser un comercial per 5-6 hectàrees un comercial, no? És a dir, és a dir com la Borgonya, sempre l'he comparat a la Borgonya, que són petites parcel·les amb molts comercials per donar-li la força que té, no? Uh-huh. I el valor i la diferència i cobrar aquesta diferència perquè puguem viure, no? Jo me recordo el pacte prohibit que es fa, que van fer, no? Perquè no es pot parlar de posar un pacte de preu, no? Dintre del món liberal, no? Comercial, però vam dir, aquí no són una botella que no, en l'època que estava 60 pessetes al litro de granel, vam dir que no sortiria una botella del nostre grup que no fes 1.500 peres la botella. Con la qual això era una bogeria total. I sempre ho explico perquè és molt important, perquè una cosa és posar un preu i després fer-ho, no? I per fer-ho i per donar-se la força de fer-ho, vaig agafar una de les botelles que havíem fet, vaig anar a París i vaig anar al millor sommelier del món, i sense dir-li el que és, li vaig dir, escolti, aquest preu, aquest vi, amb aquest preu me'l compraries? No li vull dir res més, solament vull dir, sapigués si li compraria, i me l'estava provant i reprovant i reprovant, i em va demanar 6 caixes, no? Llavors vaig dir, li vaig explicar el que era. I així va ser la primera botella venguda, siguéssim, a preu de 1.500, i vaig tornar aquí i vaig dir al grup, ja està, moralment m'he enganyat, ara falta treballar. És a dir, el producte estava a les seves, com deia ja el Siurana, com deia a molta gent, el producte estava a l'altura del que es planejaria. I després ha sigut un treball de dia a dia, on hem tingut molta sort també, molt treball i molta sort. Molta sort perquè hem anat acompanyat molt, amb molta premsa. És veritat que nosaltres coneixíem tots molta gent, i és veritat que nosaltres, al ser de fora, torno a dir, era molt fàcil de presentar la nòvia, no? És veritat que la història era apassionant, i és veritat que hem caigut en un moment on els sommeliers volien revelar-se una miqueta amb els sommeliers d'abans, perquè abans de la nostra època, anem a dir, un sommelier sol podia parlar de vins francesos, perquè sigui bo, no? Si no, és que no era un sommelier de categoria. I me'n recordo que nosaltres vam començar amb el Nou Món i amb tota aquesta gent que realment els sommeliers joves van començar a dir que potser hi havia altres vins que els francesos. I llavors nosaltres caiem en aquest moment, no? També teníem favorable aquest costat.
Estar al lloc en el moment adequat.
Estar al lloc en el moment adequat i donar-se en compte, no? I bellugar-se, perquè és vida, una de les coses que potser fallava aquí és que no es bellugava la gent, es tenia que bellugar, independentment si tenies diners o no, perquè no teníem un duro, nosaltres tampoc vam començar sense un duro, tot l'equip va començar realment amb pilotes, com diuen, però res, però sí, amb aquesta il·lusió, aquest valor de dir anem allí perquè segur que allí ens ho compraran, no? I és veritat també que durant un temps hem vengut el 90% del nostre vi de fora, i que a poc la gent d'aquí s'enfadava perquè, bueno, ho vens tot a fora, digo, oh, ja ens agrada que ens ho diguis, ja ens... Però tot això ha sigut un pas a pas, amb tranquil·litat, i és veritat que després hem tingut grans burús que ha agradat el nostre vi i que això ens ha fet saltar a l'espai d'una manera impressionant. Però també 25 anys són molts anys i tens que estar a l'altura sempre, constantment. I el més bo de tot, ara, és que no només parlen de l'Abro, o parlen de la Daune, o del René, o del Pérez, sinó que parlen del Sant Genís, del Ripoll, que parlen... És a dir, s'està parlant... És a dir, si no és un, és l'altre. Constantment s'està parlant d'una estrella dintre dels vins d'aquesta regió, i ara el Montsant. Vull dir que penso que estarem fent un treball de conjunt. Molta gent hasta ESADE ha fet estudis perquè no entenien el que passava al Priorat i quin és el tio de màrqueting que havia fet aquesta feina, però jo penso que encara que s'estudiï serà difícil de reproduir, perquè ve d'una sola cosa, una comunicació d'il·lusió col·lectiva. I això no hi ha competència, no hi ha cèl·lus. Sí que hi ha competència, perquè necessites una competència, no? Però, evidentment, quan jo veig que un vi surt millor que el meu, a mi el que fa és motivar-me. Me'n motiva i dic, hòstia, encara tinc que fer-ho millor. És a dir, i amb els meus 65 anys dic, jo ho tinc que fer molt millor, perquè si no, no... És a dir, és motivador, no és una competència. Al contrari, això et desperta, et tira endavant, no?
Senyor Marbé, hem de passat el nostre temps, però sentint-lo, aquesta il·lusió ens transmet aquesta il·lusió, però no puc deixar de preguntar-li, i és la nostra darrera qüestió. Després d'aquests 25 anys, René Barbier mira enrere i se sent pioner?
Jo ja he dit que els pioners ja eren altres, no? I que personalment he portat la torxa durant bastant de temps, i ara ja tinc els meus joves que estan tirant endavant la torxa, i cada un té el seu pas i el seu moment, i com dic, hi ha moments difícils. Penso que amb la crisi que hi ha hagut aquí a Espanya, el Priorat ha vengut més, no menys. És a dir, que això és una força impressionant. Sí que han baixat preu, segurament, però tothom ho ha fet, no? Però el Priorat ha tirat endavant, i quan dic el Priorat, també el Montsant tira endavant. Vull dir que és una regió que és imparable. I mirar enrere, pues, és solament per recordar els bons moments, però no perquè res més, no? És a dir, perquè també és una vida viscuda i hi ha molta il·lusió. I sempre dic el mateix, si el Priorat han de ser prioratí, és la més gran il·lusió que tinc, i res més, no? És a dir, és l'únic que tiro enrere, és en aquest sentit.
Doncs moltíssimes gràcies, René Barbier, per acceptar la nostra invitació i per explicar-nos la seva visió d'aquests 25 anys d'un fenomen tan important per la comarca com va ser l'origen dels Clos. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Consells de Rius i Rius. El passat 20 de desembre es va publicar el butlletí oficial de l'Estat el Reial Decret per l'aplicació de mesures del Programa de Suport 2014-2018 al sector vitivinícola. Aquest Reial Decret té per objecte establir la normativa bàsica aplicable a les següents mesures per al període 2014-2018. Són 5 mesures que us detallem a continuació. La primera és de promoció als mercats en tercers països, on s'especifiquen com a països prioritaris Argèlia, Austràlia, Brasil, la Xina i Corea del Sud, entre d'altres. La segona mesura està dirigida a la reestructuració i reconversió de vinyes i inclou ajuts per a la reimplantació de vinyes, la reconversió varietal i la millora de les tècniques en la gestió de la vinya. Una altra mesura que inclou el Reial Decret de suport al sector vitivinícola és l'eliminació de subproductes. Cal recordar en aquest sentit que els productors dins de la campanya vitivinícola que pertoqui i que no produeixin més de 25 hectolitres de vi o most a les seves instal·lacions no estan obligats a retirar subproductes. La quarta mesura es centra en les inversions i inclou ajuts per operacions pròpies del procés d'elaboració des de la recepció del raïm fins a l'emmagatzematge del producte acabat, incloent-hi els sistemes informàtics per al control dels processos productius. També, respecte al control de qualitat, hi es poden incloure operacions realitzades en el procés de control de qualitat del producte i que inclou elements com el control del raïm en la recepció, els controls durant el procés d'elaboració i l'assegurament de la traçabilitat, els sistemes de qualitat o la implantació de normes de qualitat alimentària. Un darrer aspecte que inclou la mesura relativa a inversions fa referència a la comercialització dins dels països de la Unió Europea, també a Espanya mateix, i que pot rebre ajuts pels punts de venda al celler, ja siguin sales d'exposicions o degustació, però això sí, en sales separades de les instal·lacions d'elaboració. La cinquena mesura del Reial Decret d'ajuts per al sector per al període 2014-2018 fa referència a la innovació i es concedirà el suport a inversions tangibles o intangibles que es destinin a la transferència de coneixement. Es consideraran subvencionables els projectes de desenvolupament de nous productes vitivinícoles relacionats amb el vi o subproductes del vi i nous procediments i tecnologies que permetin desenvolupar productes vitivinícoles. I la darrera mesura, relativa a la collita en verd, anuncia que abans del 15 d'abril de cada any el Ministeri d'Agricultura podrà decidir facilitar un ajut a la collita en verd en les comunitats que, això sí, ho sol·licitin. L'entrada en vigor d'aquest decret es va produir el dia després de la seva publicació, excepte, atenció, l'annex que fa referència als criteris de valoració en la mesura d'inversions, que en aquest cas entrarà en vigor l'1 de febrer del 2015. Des de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral, recorden que amb el seu experimentat equip d'enginyeria vitivinícola i de gestió continua presentant un dels millors balanços del sector, tant pel número d'expedients cursats com per l'alt percentatge d'aprovacions aconseguides 100% en la primera convocatòria d'aquests ajuts. Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb Rius i Rius al telèfon 902 89 80 98. 902 89 80 98. I anem tancant l'espai amb Toni Rensans i la seva història de taverna.
Si el porró fos un invent italià o almenys fos usual a Itàlia, el més segur és que ja ens n'hauríem fet farts de veure'n a les pel·lícules nord-americanes i consideraríem el porró un estri divertit, útil i ben dissenyat. Però com que el porró és una cosa típicament catalana, sembla que el deixem de banda com un recipient de l'antigó que no té cap sentit en els nostres dies, si no és en algunes cases i en algunes festes. No té gaire predicament el porró avui dia. Sigui com sigui, l'invent és tan antic que ve del llatí porrum, és a dir, de l'all porro, i se li posa aquest nom per la semblança de forma que té el porró amb el cos bulbós de l'all. El porró és almenys d'origen medieval i ja se'n fa referència directa escrita, per exemple, l'espill de Jaume Roig. Antigament, però, en deien d'una altra manera, en deien meitadella i es feien de terrissa. No és estrany, per tant, que Catalunya sigui plena de tradicions i dites al voltant del porró. Pel que fa a la fortuna, hi ha una tradició que diu que quan si per accident una persona trenca un porró i vessa el vi que contenia, això és senyal segura de bona sort, però que si es fa expressament, llavors la bona sort no vindrà mai. Així que, com és lògic, el porró ha sorprès al llarg de la història a molts dels visitants que posaven els peus a Catalunya. Un d'ells va ser el periodista i escriptor britànic George Orwell, que en el seu llibre Homenatge a Catalunya es mostra perplex davant els porrons que veu per primer cop durant la Guerra Civil. George Orwell escriu això. Menjàvem amb taules de cavallets molt llargues i amb plats de llauna permanentment greixosos. I bevíem amb una cosa horrible que en deien porró. Un porró és una mena de flascó de vidre amb un braç punxegut, del qual brolla un rajolí de vi cada vegada que aixeques en l'aire l'estri. Així pots veure a distància, sense tocar el porró amb els llavis, i el pots passar de mà en mà. Jo, de seguida que vaig veure com funcionava això del porró, em vaig imposar i vaig exigir un got. Als meus ulls, els porrons s'assemblen massa als orinals de vidre per als malalts, especialment quan són plens de vi blanc. I potser sí que té raó George Orwell. Potser sí que porrons i orinals d'hospital són cosins germans. Però millor que ho deixem aquí.
I fins aquí els Rius de Vi d'avui. Tornarem d'aquí 15 dies amb l'actualitat del món del vi, de la mà de Ràdio Falset i Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Recordin que poden tornar a escoltar aquest programa demà a les 9 del vespre i dilluns a les 8. També dilluns ja el podran trobar a la pàgina web de Ràdio Falset. Gràcies i fins llavors. Adeu.